Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Us parla René Herrera. Avui, 21 de setembre, se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, data escollida per l'Organització Mundial de la Salut i la Federació Internacional de l'Alzheimer. El propòsit d'aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i difondre informació al respecte, sol·licitant el recolzament i la solidaritat de la població en general, d'institucions i d'organismes oficials. A Ripollet són molts els veïns i veïnes que pateixen, ja sigui en pròpia persona o com a famílies directes de malalts, aquest desordre progressiu, degeneratiu i irreversible del cervell. Des de Ripollet Ràdio volem contribuir amb l'esperit d'aquesta commemoració, difonent informació al respecte, i és per això que avui comptarem amb nosaltres, amb dues professionals del Centre de Dia de Can Vargas, que treballen amb els malalts d'Alzheimer de Ripollet. També hem de parlar d'altres temes que han conformat l'actualitat informativa durant aquesta setmana a Ripollet. Coneguem-nos els titulars. Ja es coneixen les llistes d'admesos i exclosos per al sorteig de pisos de protecció oficial, la Lletrat.
Segons les llistes provisionals, entraran al sorteig del proper 19 d'octubre un total de 843 persones, mentre que 323 quedaran fora. No obstant, els exclosos disposen de 15 dies a partir de la notificació que els farà l'Insol per presentar al·legacions. Seran 128 pisos de protecció oficial que l'ENS construirà a peu del Parc dels Pinatons.
L'Institut Palau sí, treballa entre els seus alumnes la prevenció de la violència de gènere.
Uns 180 joves han participat durant el darrer trimestre del curs 2006-2007 a 9 tallers de prevenció de violència de gènere que han obtingut una bona valoració per part del centre. Els tallers dirigits a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de cicles formatius han estat portats a terme per professionals de l'associació Els Safarets, experts en violència familiar i supervisats i coordinats per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Realitzada una campanya per fomentar l'ús del cinturó de seguretat.
A Ripollet s'han controlat 157 vehicles i s'han fet un total de 12 denúncies per infracció. La campanya, impulsada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, vol conscienciar l'usuari de la necessitat d'utilitzar sempre aquest sistema de retenció.
La Casa Natura organitza una nova nit astronòmica i proposa que juguem amb el reciclatge.
Són les dues activitats que inauguren la temporada de tardor. La nit astronòmica comptarà amb la participació de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que portarà els seus telescopis per, si la meteorologia ho permet, poder veure la Lluna i Saturn. D'altra banda, el joc del reciclatge proposa la creació d'objectes a partir de materials que normalment llancem a les escombraries.
El Cafetí celebra l'inici de curs amb una festa aquesta mateixa tarda.
Tots els joves del municipi amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys han rebut per correu una carta on se'ls convida a assistir a l'acte i a participar de les sorpreses que hi ha organitzades.
S'inaugura l'exposició al món del treball industrial a la Catalunya del primer terç del segle XX, les llavors de la revolució, organitzada per la CRAC amb motiu de l'any Brull.
L'exposició mostra el context polític, econòmic i social de l'època a través d'un recull de fotografies que pertanyen a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta mostra es mantindrà fins al 8 d'octubre a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
El Ripollet Unió Atlètica celebra els seus 25 anys.
Més de 140 persones, entre atletes, exatletes, exdirectius, familiars i autoritats, van celebrar el passat dissabte un emotiu sopar en commemoració dels 25 anys d'història del RUA. La nit va començar amb la inauguració d'una exposició al vestíbul del poliesportiu, on es recullen més de 130 fotografies de la història del club.
Esteu escoltant Info.
L'Institut Metropolità de Promoció del Sòl ha fet pública aquesta setmana la llista dels admesos al sorteig dels 128 pisos de protecció oficial que l'ENS construirà als terrenys municipals venuts per l'Ajuntament de Ripollet i situats a peu del Parc dels Pinatons. Els sorteig, que tindrà lloc el proper 19 d'octubre, han estat admeses un total de 843 persones, de les quals prop de 700 tenen entre 18 i 35 anys i la resta, unes 150, són majors de 35.
Tots els sol·licitants estan rebent aquests dies per part de l'Insol una carta informant de l'admissió o desestimació de la seva demanda. Aquesta llista, però, és provisional, ja que els exclosos disposen ara de 15 dies per presentar al·legacions, tal com explica la tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
Estas listas son provisionales y también durante esta semana se está mandando una carta a todas aquellas personas que no han sido admitidas en las listas para que tengan 15 días para poder formular alegaciones. Hay algunos a los que les falta documentación, otros que no cumplen requisitos, pero de todas maneras cualquiera que haya recibido una carta diciendo que no está en la lista provisional tiene 15 días para poder hacer las alegaciones ante el INSOL.
El Pavelló Municipal d'Esports, Joan Creus, acollirà la tarda del dia 19 d'octubre el sorteig dels 128 habitatges de protecció oficial que es construiran en una parcel·la de 11.300 metres quadrats ubicada entre la Rambla de les Vinyes i l'Avinguda de Catalunya. L'edifici tindrà forma de U amb planta baixa i 4 pisos d'alçada. A banda dels 128 habitatges, també disposa de 2.000 metres quadrats en locals per a petits negocis i un jardí per a ús veïnal. Aquest edifici forma part d'una promoció de 300 pisos de protecció oficial. El procés per atorgar els 172 pisos restants s'espera iniciar el 2008, com ens explica Rosa Martín.
Estos 128 pisos forman parte de una promoción total de 300 pisos de protección oficial que se repartieron casi a la mitad. La idea es poder adjudicar esos 128 ya y empezar ya el año que viene con los 172. De hecho, casi que estamos convencidos que se solapará seguramente la entrega de pisos con el inicio de la nueva etapa.
Recordem que les llistes es poden consultar a través de la web municipal ripollet.cat. Per a més informació poden trucar al telèfon de l'INSOL al 93 223 5151. El Centre d'Interpretació del Patrimoni acollirà la futura Escola de Música Municipal. El plec de clàusules per a la concessió de la seva explotació va ser aprovat inicialment, així com la convocatòria de concurs públic a la Junta de Govern Local del passat 5 de setembre. En cas que no es presenti cap al·legació, el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, tant el projecte com el plec es donaran per aprovats definitivament. Altres acords presos en aquesta reunió va ser l'adjudicació a l'empresa Mont Vertical SL de les obres de construcció del nou bar al camp de futbol de l'Industrial per un preu de prop de 87.000 euros. A la Junta de Govern també es va adjudicar provisionalment la parada que és del mercat municipal per un termini de 4 anys i es va aprovar una subvenció de 1.800 euros per l'associació Parkinson Catalunya i una altra de més de 7.000 a l'associació Jaume Tosset per a desenvolupar els cursos d'alfabetització digital per a persones immigrants. Per últim, es va acordar l'acceptació de diverses subvencions concedides per la Diputació de Barcelona dins la xarxa de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 per un import total de 33.000 euros destinats a diversos projectes de la Regidoria de Serveis Socials. El Partit Popular de Ripollet ha denunciat l'existència d'un abocador il·legal al costat del poliesportiu. El grup de l'oposició ha aportat fotografies i un vídeo per deixar constància d'aquest fet, on s'hi pot veure runa i tot tipus de deixalles al costat de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal. El PP ha explicat a través d'una nota de premsa que demanarà al consistori que s'apliqui la legislació vigent i es doni a conèixer que ha permès que les escombraries arribin fins al poliesportiu. D'altra banda, el Partit Popular creu que aquesta és una mostra més de la manca de resultats de l'equip de govern a nivell mediambiental. Així, el grup de l'oposició ha parlat d'altres problemes com l'estat del riu Ripoll, la pèrdua de zones naturals, la manca de control de les olors de l'ecoparc o les agressions a zones arbrades com la Gravera.
En l'àmbit de l'educació, uns 180 alumnes van participar durant el darrer trimestre del curs 2006-2007 a 9 tallers de prevenció de violència de gènere que han obtingut una bona valoració per part del centre. Els tallers dirigits a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de cicles formatius han estat portats a terme per professionals de l'associació El Safreig, experts en violència familiar i supervisats i coordinats per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Des de l'IES Palabous, la valoració del taller ha estat molt positiva. La psicopedagoga del centre, Maria José Monteagudo, ha expressat la voluntat de continuar aquest any amb aquesta tasca preventiva vers la violència de gènere, tenint en compte que durant el curs passat els alumnes han estat molt participatius i han comptat amb la col·laboració activa del professorat. Aquest taller és una iniciativa inclosa des de l'any 2005 a la Guia d'Activitats Educatives que edita la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat i es dirigeix a joves d'entre 15 i 18 anys. El seu objectiu és contribuir directament en la prevenció de la violència de gènere, facilitant un canvi d'actitud a partir de la reflexió i l'anàlisi respecte a la concepció de les relacions de parella i en concret de l'amor romàntic.
I parlant de prevenció, la Direcció General de Trànsit del Ministeri d'Interior va programar del 3 al 16 de setembre una campanya dirigida a fomentar la utilització del cinturó de seguretat, així com d'altres sistemes de retenció homologats pels conductors i passatgers de vehicles de quatre rodes. A Ripollet, durant aquesta campanya, s'ha comprovat l'ús del cinturó de seguretat en tots els vehicles per part del conductor i acompanyants, així com els dispositius de retenció infantils, tant pel que fa als seients davanters com als posteriors.
El total de vehicles controlats dins de la població de Ripollet ha estat de 157, amb un total de 12 denúncies per infracció. Aquesta campanya respon a les recomanacions de la Unió Europea que aconsella realitzar com a mínim dues campanyes a l'any per tal de conscienciar de la conveniència d'utilitzar sempre aquest sistema de retenció. El cinturó de seguretat és un element bàsic i fonamental de la seguretat vial i redueix a la meitat el risc de mort en cas d'accident. Està prou demostrada la seva efectivitat, sobretot en la reducció de les conseqüències de les lesions dels accidentats.
El joc del reciclatge és una proposta que ha realitzat la Casa Natura a la guia d'activitats educatives d'enguany pels centres educatius de Ripollet. A partir de diferents materials de reciclatge, cada centre ha de fer un màxim de 4 joguines que s'exposaran a la Casa Natura aquest Nadal.
Durant el primer trimestre del curs, la regidoria de Medi Ambient proposa que els espais de plàstica i arts dels col·legis de Ripollet realitzin aquests treballs. També s'ha facilitat un dossier a totes les escoles on s'explica les característiques dels productes per reciclar, per tal de fer més pedagògica l'activitat. Ens explica el funcionament de l'activitat Núria Matxuca, responsable de la Casa Natura.
Es tracta de fer construir un objecte o una joguina i trucar-nos a la Casa de Natura, i per la campanya de Nadal volem inaugurar una exposició amb tot el material que recollim. Llavors és una activitat que es pot fer molt bé a les escoles, dintre de l'espai de taller, de manualitats, o a l'espai de tecnologia amb els instituts, etc. O també, doncs, si algú en particular s'animés i volgués presentar-nos alguna cosa, doncs també podria ser.
Els centres docents tenen de termini fins al 20 d'octubre per sol·licitar la participació a l'exposició i fins al 3 de desembre per fer arribar les obres a la Casa Natura. L'objectiu de l'activitat és que els centres treballin la problemàtica dels residus i la reutilització com a alternativa al reciclatge.
I no deixem les activitats de la Casa Natura, perquè demà dissabte, dia 22 de setembre, es realitzarà un nou vespre d'astronomia inclòs en el programa Tardor de la Casa Natura. A les 8 de la tarda, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell aportarà els seus telescopis, per si la meteorologia ho permet, poder veure la Lluna i Saturn.
Aquest acte inicia la programació de Medi Ambient per aquesta tardor. Posteriorment, i coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, el dia 26 de setembre es realitzarà una conferència sobre els beneficis de l'exercici en la salut a càrrec del doctor Agustí Quiu, i el dia 28 de setembre es presentarà el projecte Ripollet per 4 camins. Les persones interessades s'hauran d'inscriure prèviament, ja que les places són limitades.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs a les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent.
De cara a demà dissabte 22 de setembre, us proposem que participeu a les 5 del matí a la 15a etapa del GR2, que comprèn el tram entre Insal i Àreu. Aquesta activitat està organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet.
Per aquells que no vulguin matinar, podeu gaudir del ball, que també demà a les 11 de la nit se celebra al vestíbul del pavelló Joan Creus i que compta amb música en directe. Organitza l'Associació d'Amics del Ball.
I ja de cara a la setmana que ve, us proposem que dijous assistiu al taller per a pares i mares, que tindrà lloc a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca Municipal. La trobada porta per títol Contes sobre la pell i té com a objecte aprendre el llenguatge del massatge a través dels contes. Aquesta activitat és a càrrec d'Helena Andrés, educadora de l'Associació Massatge Infantil, i tot i que és gratuïta, cal inscripció prèvia.
D'altra banda, fins al 28 d'octubre, l'art contemporani arriba a la Sala d'Art d'Ambassació Contínua, una mostra de treballs videogràfics d'autors contemporanis. També al Centre Cultural, i fins al 8 d'octubre, podeu veure l'exposició El món del treball a Catalunya durant el primer terç del segle XX, La llavor de la revolució, una mostra de l'Arxiu Nacional de Catalunya organitzada per l'ACRAC.
Recordar-vos també que divendres que ve comencen a Ripollet les festes de la tardor al barri del Pont Vell de Cerdanyola-Ripollet. I per últim, dir-vos que aquesta tarda podeu assistir a la festa d'inauguració de temporada, que tindrà lloc a 6:45 al davant del Casal de Joves.
El 91.3, Info.
Entrem en el segon bloc d'informació local i comencem comentant que el Cafè de Tarda organitza aquesta tarda un karaoke per a joves al carrer. Serà a partir de 6:45 al davant del mateix casal. Amb aquesta festa, el Cafè dona el tret de sortida a la programació que aquest curs comptarà amb diversos tallers abraçats als joves i no tan joves de Ripollet.
La Maria José Morcillo, responsable del Cafè, ens explica quins són els tallers que han preparat per aquest proper trimestre.
El Cafè de Tarda és una programació de casal de joves que funciona per trimestres. Aquest trimestre farem el taller de curtmetratges per als joves de 15 a 16 anys i el taller de multimèdia per als nanos de 12 a 14. També hi ha unes tardes que fan activitats conjuntes i espai també de reforç escolar. Es venen per als deures, per als grups.
Per aquesta temporada també hi ha previst un taller de teatre, un curs de dansa del ventre i un taller de caixó de flamenc, aquests dos últims adreçats a gent de fins a 30 anys. El Cafetí de Tarda és un projecte de la Regidoria de Joventut i del Patronat de Cultura i Joventut i està dirigit especialment a la població jove de Ripollet, amb activitats gratuïtes que tenen com a finalitat que els joves aprenguin a ocupar el temps d'oci i de lleure, potenciant valors cívics i democràtics per tal de motivar els joves a la participació dins de la
societat. I parlem ara de cultura perquè la Comissió Ripolletenca de Ciutats Culturals s'ha adherit a la celebració de l'any Brull amb l'exposició al món del treball i indústria de la Catalunya del primer terç del segle XX, que es va inaugurar el passat 18 de setembre. Aquesta mostra va ser produïda per l'Acció Nacional de Catalunya l'any 2004 i parla dels esdeveniments econòmics, polítics i socials d'aquella època.
Jordi Fernández de l'Acció Nacional de Catalunya explica què és el que es reivindica amb aquesta exposició i el seu vincle amb Josep Maria Brull.
De totes les imatges, de totes les visions que es poden donar de la història de Catalunya, aquesta exposició doncs, el que reivindica és aquesta tradició obrera del treball, de lluita, de revolució, que forma part de la nostra història i que és el marc històric en què Ripollet doncs, va viure aquests anys i es va produir l'obra del mestre Brull i de tota aquesta obra del Sol de Citació.
Totes les fotografies exposades pertanyen a tres autors, Alfons Brangolí, a Gabriel Casas i a Josep Maria de Sagarra i mostren la realitat dels treballadors i treballadores del primer terç del segle XX. De l'exposició també se'n desprenen alguns fets importants de l'època, com la demanda de reducció d'hores de feina a les fàbriques o la prohibició del treball infantil. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, deixava constància de la importància de recordar aquells moments importants per la història de Catalunya.
És la reflexió, és a dir, veient aquestes fotografies i llegint els textos, pues, és veritat que ens transporta a una època molt interessant de la nostra història. I segurament, després de la revolució industrial fins avui, l'època més interessant històricament va ser justament aquesta, el primer temps del segle XX. I el que som ara, segurament, moltes de les coses que tenim i que som ara, els hi devem a aquells agosarats del primer temps del segle XX.
L'exposició es podrà veure fins al 8 d'octubre a la sala d'exposicions del Centre Cultural. I parlant d'exposicions, també aquesta setmana s'ha presentat l'exposició Sessió Contínua, la primera de videoart a Ripollet. La mostra, que restarà oberta fins al proper 28 d'octubre, compta amb un important suport als visitants. La mostra està dividida en tres espais temàtics diferenciats que tracta temes d'actualitat com l'adolescència, la realitat i la ficció, o la importància de la paraula en un món dominat per les imatges. A cada espai es pot trobar la projecció de dos o tres peces d'un màxim de 10 minuts de cadascun dels 10 artistes que participen en aquesta mostra. D'altra banda, Sessió Contínua compta amb un conjunt d'activitats de suport a l'usuari, lliures i concertades. Es realitzaran visites guiades per l'exposició i es realitzarà un taller de lectura d'imatges. Els alumnes dels col·legis de Ripollet que visitin l'exposició tindran l'oportunitat de participar en un taller interactiu. A partir de diferents suports que els facilitaran els tutors de l'activitat, hauran de realitzar un vídeo d'un minut de durada. Jordi Antas, responsable d'aquesta activitat, ho explica a Ripollet Ràdio.
Els grups concentrats que venen a veure, primer de tot, hi haurà una visita finalitzada i normalment podem veure algun dels vídeos. La part més pràctica és una mica dividida a partir de lo que hem vist, de lo que hem parlat, que en grup plantegin un vídeo de un minut, de tracció, a partir de qüestions referents que la temàtica l'ha fet format.
Aquests treballs es poden veure en un dels espais de l'exposició i també aniran circulant de forma itinerant amb la mateixa mostra a d'altres ciutats. Altres propostes són les que ens fa la Creu Roja, i és que aprofitant la celebració del Dia Mundial dels Primers Auxilis, el dijous 13 de setembre, la Creu Roja local ha donat a conèixer la programació del darrer trimestre d'aquest any pel que fa a la formació en l'àmbit de la salut. Creu Roja també ha anunciat que en aquest curs escolar, que s'inicia, difondrà els primers auxilis a totes les escoles de Cerdanyola i Ripollet, que així ho desitgin a través de les respectives guies educatives municipals i amb la subvenció dels dos ajuntaments. Els cursos que s'han iniciat aquest mes de setembre responen a les necessitats professionals en l'àmbit de la salut i són d'assistència sanitària immediata de nivell 2, un curs de tècnic de transport sanitari, un curs de socorrisme aquàtic i un per a l'ús del desfibril·lador extern automàtic adreçat a personal no facultatiu. El preu dels cursos està entre els 200 i 400 euros i tots ells estan reconeguts per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Tota la informació de Creu Roja està acreditada amb el certificat AENOR de qualitat. I ara us hem de parlar d'una iniciativa del Patronat Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet que ofereix un curs de cuiner o cuinera per a persones majors d'edat i en situació d'atur. Aquest curs, que està subvencionat per al Fons Social Europeu, consta de 609 hores i serà totalment gratuït. El curs també inclou 200 hores de sessions pràctiques en empreses de la localitat per ajudar a la posterior col·locació dels que realitzin el curs. Ens en dona més detalls Silvia Garriga, responsable del projecte del Patronat Municipal d'Ocupació.
El Patronat d'Ocupació realitzarà un curs de cuiner-cuinera. És un curs de formació ocupacional que està subvencionat per Fons Social Europeu i va adreçat a persones aturades, majors de 25 anys, que vulguin realitzar un curs relacionat amb l'àmbit de l'hostaleria. És un curs que preveiem iniciar el mes de novembre. Tindrà 609 hores i dintre d'aquestes hores es faran 200 hores de pràctiques que miraran de fer-se en centres de per aquí al municipi.
L'inici del curs està previst el proper mes de novembre i totes les persones que estiguin interessades cal que realitzin la seva inscripció al mateix Patronat Municipal d'Ocupació al carrer de Sant Sebastià 26 de 8 a 3 de la tarda de dilluns a divendres. L'equip de futbol sala de la policia local va aconseguir la segona posició al 6è torneig interpolicial de l'amistat celebrat a la ciutat italiana de Segona entre el 6 i el 8 de setembre. Aquest torneig de caire benèfic està organitzat per Giancarlo Bosolino, president de l'Associació Esportiva Eurocalcio 2000, amb la col·laboració de Lions Club Segona. L'equip ripolletenc va participar en aquesta sisena edició juntament amb policies i bombers de dos equips de Madrid i nou italians. Els agents locals, després de guanyar 5-2 a l'equip de la Guàrdia Costiera de Segona, va restar segona en perdre a la final 3-2 contra la Policia Municipal de Madrid. Els agents locals han participat a 4 de les 6 edicions fins ara organitzades. Per tot ells, aquesta estada suposa, més enllà de la competició esportiva, uns dies de convivència que serveixen per mantenir i augmentar vincles d'amistat i germanor entre companys de diferents cossos policials i de bombers d'altres llocs. Enguany, la recaptació aconseguida de les inscripcions dels equips participants ha estat destinada a beques per alumnes de l'Ateneu de Segona. I abans de donar pas als esports, us comentem que més de 140 persones, entre atletes, exatletes, exdirectius, familiars i autoritats, van celebrar el passat dissabte un emotiu sopar en commemoració dels 25 anys d'història del RUA. La nit va començar amb la inauguració d'una exposició al vestíbul del poliesportiu, on s'han recollit més de 130 fotografies de la història del club. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor d'esports, Xavier Peñarando, i el president del RUA, Oriol Vilaplana. Després del sopar va arribar el moment dels reconeixements i els records. El regidor Xavier Peñarando va dedicar unes paraules al recentment desaparegut Juan Suárez, exentrenador i segon president de l'entitat, i a l'ex Cerdà, exatleta del RUA. L'alcalde Juan Parralejo, per la seva banda, va encoratjar el club a continuar amb el seu projecte. Tot seguit va lliurar un trofeu al club en nom de l'Ajuntament. El president del RUA, Oriol Vilaplana, va atorgar dues plaques commemoratives als dos fundadors de l'entitat, en Ramon Collell i l'Àngel Ruiz. El club va aprofitar la trobada per lliurar als atletes més destacats de la temporada 2006-2007 uns diplomes de reconeixement.
El 99.3 Info.
Tens ara per l'actualitat esportiva Ramon Argenter, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs parlant, com sempre, per començar aquesta secció de l'Espai d'Esports, dels partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Doncs, com deien, cada setmana es van incorporant. Va començar la Lliga amb el Ripollet, que va empatar al camp de Lloret. Va començar el futbol sala Ripollet amb derrota a Inter. Va començar la Lliga de Hockey, però com que el grup de Gibart va descansar el club de Ripollet, jugar aquesta setmana, i llavors ja aquesta setmana s'incorporen el club Bàsquet Ripollet, que ja sabeu que va baixar la Lliga i va jugar, torna a jugar a la Copa Catalunya, el Ripollet B, i també el Gasó, que aquest any presenta 5 equips en competició, un equip de tercera territorial i un sub-21. La novetat d'aquest any del Ripollet és que el club Bàsquet Ripollet torna a jugar a la pista Francesc Bernada i ja no jugarà al pavelló d'esports de Ripollet, i que jugarà els partits a 6:45 de la tarda dels diumenges quan jugui aquí a casa, quan vagi fora, a l'hora que li toqui, depèn del calendari, no? I l'única novetat també és que, a més, doncs, per agafar jugadors de l'equip B, jugaran quan juguin a casa a 4:45 de la tarda a l'equip B, i quan juguin doncs aquí, llavors algun jugador del B podrà jugar amb l'equip A, que començarà a jugar a 6:45. O sigui, cada diumenge a les tardes, a partir de 4:45 de la tarda, fins a les 8 del vespre, hi haurà bàsquet al pavelló Francesc Bernada. I el Gasó, que comença la Lliga aquest cap de setmana, comença amb una novetat, i és que en vez de jugar el partit que tenien que jugar el diumenge a 1:45, començaran aquest diumenge, però a 7:45 de la tarda al pavelló Joan Creus. I la setmana que ve ja s'incorporen el Gasó B i els equips femenins de bàsquet, el Gasó també, i el club Bàsquet Ripollet.
Molt bé, doncs aquestes són les incorporacions pel que fa a la Lliga aquesta setmana, però quins són els partits que hi ha convocats?
Doncs mira, aquest diumenge, a partir de la Cota del Migdia, el Ripollet, l'Escala Girona, una Escala Girona que s'ha reposat molt i que la tria va guanyar 2-1, jugarà contra el Ripollet, aquí el Ripollet. La penya partida Parri, el té un partit de mistós, que jugarà a Santa Helena de Gonzana, perquè la setmana que ve ja comença la Lliga de la penya partida Parri d'aquí contra el Polinyà. El futbol sala Ripollet jugarà a casa contra el Metacom Barcelona, un equip que li va donar molta guerra l'any passat i que el va guanyar les dues vegades. I el club bàsquet Ripollet debuta el dissabte a 2:15 a la pista d'un històric com és el Mollet del Vallès, on hem dit que hi ha estat lluitant amb el Barça i el Real Madrid. Estem parlant de fa molts anys, no?
Uh-huh.
Jugaran a 6:45. I llavors el club bàsquet Ripollet jugarà a 6:45 de la tarda contra el club bàsquet Tren. I el Gasol, que s'estrena a casa contra el Ramon Lluís del Poble Nou, i el Cujol Ripollet, que s'estrena a casa i jugarà a les 7 de la tarda contra l'equip del Sant Celoni.
El bàsquet femení encara no comença.
Comença el dia 30, el club bàsquet femení, que juga a la màxima menys contra les jugadores més veteranes de l'equip, que l'any passat van quedar segones, que és l'equip del Martí Juràfic. Comença ja la setmana que ve i jugaran els partits a les 11 del matí.
Comencen fort. Les incorporacions per la setmana vinent, recordem que quins seran els esports que començaran competició.
Doncs començarà la penya deportiva Pajaril, començarà el Gasol B, començarà l'equip del club bàsquet Ripollet femení, el Gasol femení, i començaran també el tenis taula amb un debut entre el Ripollet i l'Oviedo, i les noies, la màxima realitat catalana, perquè són les dues catalanes que hi ha en el grup, de la divisió femenina, el Ripollet contra el Balaguer.
Mm-hmm. Recordem a tots els nostres oients que aquesta tarda, com sempre, els divendres a la tarda tenim tot el repàs de la informació esportiva, el programa que Ramon Argenté ofereix al programa InfoSport. Ens pots avançar qui serà el convidat d'aquesta setmana?
Doncs avui hi ha els dos entrenadors de l'equip del Can Clos, Xavier Peñarando i Ivan Deas.
Xavier Peñarando, que recordem que és el regidor de l'esport.
Sí, avui convidat com a entrenador de l'equip del Can Clos, que s'han pujat de categoria. Van pujar per despatx, podríem dir, perquè hi ha hagut ampliació i llavors set equips han pujat de categoria.
Molt bé, doncs com sempre recordem que això serà aquesta tarda el programa InfoSport amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Bona tarda.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio. Esteu escoltant Info.
No sé, supongo que aquí me lo irán tratando.
Os quiero presentar a todos a don Ricardo.
Hola, compañero, hola.
El lugar que nunca había soñado.
Esta es una residencia muy seria y muy respetable.
Cambiará sus vidas para siempre.
El pito chico.
¡Alegre, compañera!
Tienen collares de perlas.
¿Cómo?
¡Pimpa! ¡Hola! Estamos recordando nuestra juventud, doctor.
Conocieron lo mejor de la vida antes de olvidarse de ella.
Sus nietos, te voy a enseñar un truco para recordarlos.
¿Y tú quién eres?
I el que sentíem ara mateix és un fragment del tràiler de la pel·lícula I tu quién eres, dirigida per Antonio Mercero, interpretada per Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez i Cristina Brondo, que tracta sobre la malaltia de l'Alzheimer. Aquest film s'estrena avui, 21 de setembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer. El seu nom prové d'Alois Alzheimer, un neuròleg alemany que el 1907 va descriure els símptomes que presentava una dona de 48 anys com greus problemes de memòria, així com les característiques neuropatològiques d'aquesta malaltia. Amb la intenció de contribuir a difondre informació sobre aquesta malaltia, l'Alzheimer i el seu tractament, avui els nostres estudis ens acompanyen la Judit Pérez, que és responsable tècnic del Centre de Dia Can Vargas, i la Mònica Sánchez, fisioterapeuta. Molt bona tarda a totes dues.
Molt bona tarda.
Bé, sentíem aquest tros del tràiler de I tu quién eres, que és el títol de la pel·lícula de la que parlàvem fa uns moments, fent referència a la pèrdua de memòria dels malalts d'Alzheimer.
Mm-hmm.
Podem dir que és aquesta la característica principal de la malaltia?
Aviam, quan parlem de problemes de la memòria, sí que és veritat que és una de les característiques principals, ja que parlem de que hi ha una pèrdua important dintre de l'àmbit, de l'àmbit cognitiu. I la memòria, com l'orientació, com el llenguatge, gestualitat, són aspectes significatius de la malaltia, que depenent en el que no estigui, en el que es trobi, és de més lleu o més greu. però sí que és veritat que és un aspecte important dins la malaltia de l'Alzheimer.
Quins altres símptomes poden presentar els malalts d'Alzheimer?
El perdre la memòria, perdre moltes capacitats per dur a terme la seva vida normal, com fer la seva higiene, com cuidar-se el cabell, com més endavant es desorientaran, no podran agafar un autobús, no podran utilitzar els seus diners perquè no saben que són diners.
Se n'adonen?
Hi ha moments en què sí que se n'adonen, perquè la malaltia va sent progressiva, però no causa en una etapa directament.
Com, perdona, estem parlant que hi ha diferents estadis, per tant, quan es trobem el que nosaltres diem GDS1, que és el primer estadi, la persona té capacitat encara molt mantinguda, per tant, és conscient de la malaltia que està patint, és conscient, ho pot parlar, i fins i tot la terapia d'avui estem molt evolucionats i crec que molts malalts d'Alzheimer es diagnostiquen molt precoç i són capaços de poder preparar-se un propi testament vital, no? Demanar les últimes voluntats, com volen ser cuidats, quines decisions volen prendre abans que arribi un moment en què la consciència es perdi.
Quins són els estadis pels que els estadis pels que es passa per aquesta malaltia, quins són?
Hi ha diferents maneres de fer aquesta fase, no? Hi ha gent que parla d'una primera fase, segona i tercera, que cada una d'aquestes es divideix en dos estadis. La primera i la segona és un primer estadi en el qual la persona encara és capaç de realitzar moltes activitats per pròpia autonomia. Ens trobaríem els CDS 3 i 4, que seria aquest segon estadi, on la persona comença a necessitar bastant acompanyament en les activitats de la vida diària, com comentàvem amb la meva companya, i finalment ens trobem un estadi, que seria el tercer, amb CDS 6, 7, on la persona necessita tot tipus de cuidados de la persona cuidadora.
Quants malalts d'Alzheimer tenen al centre de dia?
Bueno, a data d'avui jo crec que de la memòria anual de l'any passat, 2006, va sortir aproximadament un 30% dels usuaris que tenim al servei, tenint en compte que tenim 38 places.
38 places i prop del 30% són malalts d'Alzheimer.
Sí.
I quins són? Com treballeu amb ells?
Aviam, tenim el que anomenem nosaltres el programa de manteniment de capacitat, i és un programa on el que intentem és treballar a partir de tots els àmbits d'una persona, no? Tenim en compte que la persona està formada per un aspecte psico, bio, social i espiritual. Llavors, a partir d'aquí, amb diferents activitats que van relacionades amb aquests aspectes, podem treballar des de la part més cognitiva, des de la part més funcional, des de la part més religiosa, quan parlem molt espiritual. A vegades l'espiritualitat no té res a veure amb la religió, però sí que la generació d'abans aquest aspecte el té molt present. I intentem que al llarg d'una setmana, al llarg d'un dia, intentem mirar el pot mig ple, no? I omplir l'altra part a partir de que puguin ser capaços de realitzar activitats per si sols i no mai buscar el que no poden fer, sinó encara quines habilitats tenen.
Uh-huh. Es poden prendre algun tipus de medicament que els ajudi o no?
Sí, això ho controla la part dels neuròlegs, que està molt vinculada amb els hospitals i amb els seus caps de referència.
Què fa un fisio amb el malalt, per exemple?
Un fisio normalment el valora al principi, veure l'autonomia que té aquest malalt, si té dolor, actua contra el dolor, si té un patró anòmal de la marxa, del seu camí el va modificant perquè agafi més equilibri i per prevenir futures malalties, com pot ser una caiguda, que en aquest malalt pot ser bastant greu.
És usual, no? Que caigui?
Ara, en els estadis finals de la malaltia, sí.
Es pot ralentitzar o evitar que s'arribi doncs, a aquest estadi o no?
Aviam, a data d'avui, tot i que s'estan fent molts estudis relacionats amb aquesta malaltia, per començar l'Alzheimer no es pot diagnosticar fins després de la persona hagi mort. Per això parlem de demència tipus Alzheimer, perquè és el que els professionals valoren en aquell moment. Ens trobem amb... Perdona.
No, digue'm jo.
Perdona, és que m'he quedat amb la pregunta que anava començant a dir això i m'he quedat una miqueta saturada. Seria amb el tema estava que preguntava...
Sí, no, parlàvem si es pot ralentitzar el tema.
El tema està que la medicació que hi ha actualment, bàsicament el que controla és un altre aspecte que encara no hem comentat, no? Que són l'ambient psicològic, no? Les persones amb Alzheimer demostren nombroses alteracions relacionades amb la pernès del comportament. Hi ha neguiteig, persones que deambulen sense cap rumb, ansietat, al·lucinacions, agressivitat, no? Llavors això sí que tenim medicació per controlar-la, però també no hi ha res que pari aquesta malaltia, ja que estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa progressiva del cervell. Per tant, va sempre evolucionant a altres estadis.
Comentaves un aspecte molt interessant, i és que no es pot diagnosticar fins després de la mort del malalt. I això com pot ser?
Bueno, suposo que, com a tots els estudis, no, s'ha de dedicar molt de temps a trobar-se en uns mateixos casos per poder realitzar estudis des de la part més mèdica. I suposo que estem en un procés, no, d'intentar conèixer tot això. Tot i així, a data d'avui també hi ha una altra manera, que no és només això, sinó que també hi ha una manera de diagnosticar, que són les persones que, a través d'un estudi per l'herència, on tenen molts familiars que han patit aquesta malaltia, es poden fer proves per tal d'intentar esbrinar si ells també la patiran. Però, bueno, encara a data d'avui això les persones ens costaria molt acceptar o no, la majoria, saber abans de temps si patiríem aquesta malaltia i fer-li front, sent conscients de que arribarà.
Perquè sembla recordar que vosaltres al centre de dia feu uns tallers de memòria, tot això suposo que va també una mica encaminat en aquest sentit, no?, de prevenir una mica tot aquest tema, no?
Sí, igual que s'ha de treballar l'aspecte físic de la persona, també s'ha de treballar la seva ment. Per això tant en auge els sudokus i tot això. Cada vegada s'està veient més que la gent activa mentalment, llegint el diari, veient les notícies, escoltant la ràdio, qualsevol cosa que t'ocupi la ment es veu que és bastant saludable.
És una manera d'enralentir la malaltia, que no vagi a passes forçades, no? Sinó intentar mantenir els estadis de més capacitat al màxim temps possible.
Sí, que vosaltres a nivell professional podríem dir que sou partidàries, no?, de tot aquest tema, que pues, encara que sigui un joc, però que permeti l'agilitat mental, no?
Sí, i tant.
Potser hi ha gent que no li dona importància això, no?
Com has comentat tu, és la prevenció, no? A data d'avui s'està posant molt de moda en tot el gran àmbit el tema de la prevenció. Per tant, tot el que sigui mantenir capacitats cognitives, intel·lectuals en marxa, facilita molt.
Hem de dir, a mi és la sensació que jo tinc, que abans aquesta malaltia s'associava molt a la gent gran, però que sembla que cada vegada més hi ha gent més jove, no?, que comença allò a la pèrdua de memòria o desorientació. Una persona que en un moment donat, jo què sé, amb 50 anys, es desorienti, s'ha de preocupar?
I tant.
Què ha de fer?
Ràpidament, jo crec que tothom som capaços d'autodiagnosticar-nos. Tothom som conscients en cada moment que ens està passant. Si jo aquesta nit arribo a casa, llegeixo un llibre, un capítol, i quan vull tornar a retornar el llibre ja no me'n recordo de res del capítol, és una cosa que preocupar-se i li hem de donar importància. I sempre ens hem de dir ràpidament al nostre metge de capçalera, explicar-li quins símptomes estem notant, quins canvis estem notant que passen al nostre interior, i possiblement d'aquí ràpidament ens enviïn cap a un neuropsicòleg per tal que ens faci els estudis necessaris i avaluacions.
O sigui, una persona relativament jove, amb uns 50 anys, la pot començar, no?
Sí, amb algun episodi.
Hem de dir que aquesta malaltia, l'Alzheimer, no només la pateixen els propis malalts, sinó que els familiars directes, els cuidadors, també la pateixen, i jo crec que molt, no? Quina relació manteniu vosaltres des del centre de dia amb els familiars? Us doneu algun tipus de suport? Com ho feu?
Sí, hi ha grups de suport que ens ajuden a encaminar el seu familiar a cuidar millor en aquesta persona i a entendre-la millor. Perquè aquestes persones de vegades es posen molt irritables, de vegades es posen una mica agressives perquè no entenen el que hi ha al seu voltant. Estan molt desorientats, no saben si és tarda, si és nit, si han menjat, si no han menjat, i això carrega la família i carrega tot el seu entorn.
Depenent que la nostra filosofia una miqueta a l'hora de treballar és que sí que com a professionals tenim molta informació, però també ens plantegem altres objectius conjuntament amb la família, i és a ensenyar al màxim a les famílies a quines maneres que tenim per desenvolupar les capacitats de la persona gran, treballar al màxim l'autonomia de la persona perquè sempre hi ha potencialitat i capacitats per seguir realitzant coses, la importància de que continuïn relacionant-se amb el seu entorn, perquè en definitiva el que acaba de pagar conseqüències molt cares és el cuidador o els familiars, perquè comencen a haver ambients que estem molt tocats, com el tema familiar, el tema dels amics, el tema de sortir al carrer, una festa popular, coses que eren el dia a dia es converteixen en molt dificultoses per poder-hi participar. Per tant, en el treball comunitari les famílies han de continuar fent, no simplement que gaudeixin d'un centre amb un espai tancat, cuidat.
Perquè un dels símptomes, no sé si podríem dir, però les persones que tenen aquesta malaltia a vegades sí que tenen molts brots d'agressivitat, oi?
En els estadis finals, sí, però és perquè per això, perquè estan desorientats, no arriben a entendre el que hi ha al seu voltant.
Podem dir que, vull dir, una persona que està en els estadis ja més avançats també suposo que físicament es degrada molt.
Sí, al final aquesta persona pot estar o bé asseguda en una cadira o bé agitada.
Perquè és una mica com el retrocés a l'inici de la vida, no? És el...
Sí, moltes vegades acaba en una posició feta. La persona s'agrupa molt.
Tot i així cada cas és únic, no? S'estan parlant de molts signes, molts símptomes i molts comportaments específics. I no tothom pateix tot aquest grup de característiques. Cadascuna de les persones... Jo tinc una frase, si no t'importa, Remei, que m'agrada molt i que avui la portava preparada, i és que la persona malalta percep, sent, pensa i té motivacions. Diu, fa i actua. Té habilitats i actituds, destreses, capacitats, potencialitats, és a dir, té un significat personal. Tot i que, com tu comentaves, fem un retrocés, no? Anem un altre cop, com comentava Mònica, una etapa fatal, no? Mai podrem oblidar que aquestes persones han viscut una experiència de vida, que tenen una història i que tenen moltes coses que ensenyar-nos i que han viscut molt. I això mai ho podem perdre de vista. Sempre els hem de fer partícips de les nostres decisions. No podem tenir en compte la malaltia. No tenir en compte que sota aquesta malaltia hi ha una persona que té un significat molt propi.
Potser hem d'incidir una mica més, no?, en aquest tema més positiu d'intentar omplir el got, que tu comentaves al principi, i de trobar, no?, doncs aquells aspectes positius que té el malalt, perquè no és allò de, ui, ja, si està malalt d'Alzheimer, no s'entera de res, no. Tenen en compte, no?, suposo que l'estima dels familiars, dels cuidadors, és important, no?, per ells.
La comunicació que envia. És veritat, tenen dificultats per comprendre l'exterior i per expressar el que senten. Però hi ha un llenguatge que m'he expert, que és el llenguatge no verbal. A través del tacte, a través de la carícia, a través d'un to de veu suau, estem expressant molt a la persona amb aquesta malaltia.
No sé si vosaltres us heu trobat com aquesta imatge que sortia, bueno, que ens imaginàvem, no?, del tràiler de la pel·lícula I tu quién eres, allò de, tu tienes Alzheimer? Jo crec que sí. Entre ells, quina relació tenen? Els malalts.
Ells s'adonen més o més de quina etapa està cadascú.
M'ordenen al centre de dia dient, jo vinc aquí a treballar la meva memòria, perquè sé que tinc una malaltia que es diu Alzheimer, i a mi em falla la memòria. I això és com una forma de crear, s'estimula més mateixos, a dir, ei, això va bé, jo estic aquí per intentar millorar, no? Però aquesta fase hi ha un moment en què es perd, ja no hi ha la capacitat per poder recordar que tenen una malaltia.
Però com tu deies, també cada cas és diferent i hi ha gent que arriba molt positiva i potser gent que no és capaç d'assimilar, no?, que té un problema o que necessita ajuda. Això, igualment, amb l'ajuda dels familiars, aquesta persona pot ser usuària del centre i comptar, no?, amb aquesta ajuda. Vull dir, què passa quan la persona no vol aquesta ajuda? Què feu?
Aquí estàs plantant un tema que per mi és interessant, no? On està el límit de tenir present tot el que la persona ens diu i ens explica i sent, on està el límit de la malaltia. Normalment el que s'intenta és assessorar les famílies, perquè a vegades es pot entrar en un joc d'errors molt complicat. I és, la meva mare comenta, el meu pare o el meu familiar diu que no vol venir més d'aquí perquè ho passa molt malament. I quan ho compartim amb els familiars ens adonem que aquí en el centre mai s'ha percebut això. La persona gaudeix, participa de les activitats i, bueno, cada dia hi ha un procés d'adaptació molt millor al centre, no? Clar, detectar on està aquest límit, jo crec que és la discussió que tenim dia a dia en l'àmbit de la malaltia, no? On està el límit, on la persona pot decidir o els hem d'ajudar a decidir perquè la qualitat de vida d'ells depèn de les nostres decisions. No hi ha una resposta. Jo crec que a mi la millor persona que pot prendre decisions per ells en punts concrets és la persona que els coneix 100%, perquè saben en tot moment com ells actuarien. Però no hem d'oblidar que la descàrrega familiar és el que costa a vegades més. i en fin, és que els costa prendre la decisió perquè ho viuen amb un sentiment de culpabilitat al portar-los dins d'un servei com un centre de dia, una residència, i s'ha de treballar moltes vegades aquest sentiment per tal que la gent és una descàrrega perquè després puguin oferir el màxim d'ells i no estar sobrecarregats amb actituds, comportaments i aspectes molt significatius d'aquesta malaltia que acaben esgotant. Parlàvem d'aquesta càrrega familiar. No sé si teniu alguna opinió allà formada respecte al que suposarà la llei de la dependència que acaba de sortir, que encara s'està treballant, que s'està fent l'anàlisi de les persones que sol·liciten aquesta ajuda. Penseu que serà útil?
Aquesta llei també és bastant polèmica. Hi ha familiars que ho veuen bé i els familiars, en canvi, que optarien més per més places a centres de dia o per més places a residències.
Clar, suposo que si s'ho pregunto a vosaltres el que penseu, no sé si em contestareu. Bueno, hi hem de donar un vot de confiança a aquesta llei, no? El que està clar és que en un principi sembla que sigui una millora qualitativa tant en recursos humans, oferint més serveis als domicilis, com en recursos econòmics, que serà un procés molt lent, que anirà a poc a poc, que no serà d'aquí a ara, ara es comencen pels salaris més baixos, no?, el fet d'aquests ajuts. El que està clar és que tenim una problemàtica, i és que estem envellint a marxes forçades, no? La població cada vegada és més gran, i en canvi els recursos són insuficients. Llavors, com a primera mesura, donem l'opció de que això funcioni, i si no, entenc que s'hauran de prendre altres decisions per tal de donar servei a totes les persones grans, un servei digne i de qualitat. Donarem aquest vot de confiança, com tu comentaves. Doncs res, només dir-vos que moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a difondre doncs, una mica el que comentàvem, no? Doncs, aquesta idea del Dia Mundial de l'Alzheimer, que vosaltres ho treballeu cada dia, no un dia a l'any, i que sou les més indicades per parlar-nos de com es viu aquí a Ripollet i com tracteu amb els malalts i quina és la seva problemàtica. Doncs, com dèiem, a totes dues, a la Judit Pérez, responsable tècnic del Centre de Dia Can Vargas, i a la Mònica Sánchez, fisioterapeuta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
A reveure.
El 91.3, Info. Info Sport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Info Sport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Tenores, flabiols, tamborins, cibles, ciscorns, les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora. A Ripollet Ràdio tenim teatre i cinema. Tenim el setè art de Talia. El dimarts de 7 a 9 del vespre vivim l'espectacle. El setè art de Talia i Joana Raja et presenta les estrenes de la setmana i et posa al dia de les notícies del món de l'espectacle. Tot combinat amb les millors bandes sonores i les novetats del teatre musical nacional i internacional. A més, el setè art de Talia és l'únic programa de ràdio que t'informarà del teatre que es pot veure a Ripollet. El setè art de Talia, el dimarts de 7 a 9 del vespre, a Ripollet Ràdio. Així vivim l'espectacle.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet. Esteu escoltant Info.
I abans d'acabar fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Ja es coneixen les llistes d'admesos i exclosos pel sorteig de pisos de protecció oficial.
Segons les llistes provisionals entraran al sorteig del proper 19 d'octubre un total de 843 persones, mentre que 323 quedaran fora. No obstant, els exclosos disposen de 15 dies a partir de la notificació que els farà l'Insol per presentar negocions. Seran 128 pisos de protecció oficial que l'ENS construirà a peu del Parc dels Pinatons.
L'Institut Palau s'hi treballa entre els seus alumnes la prevenció de la violència de gènere.
Uns 180 joves van participar durant el darrer trimestre del curs 2006-2007 a 9 tallers de prevenció de violència de gènere que han obtingut una bona valoració per part del centre. Els tallers dirigits a alumnes de tercer, quart d'ESO i primer de cicles formatius han estat duts a terme per professionals de l'associació Els Safarets, experts en violència familiar i supervisats i coordinats per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Realitzada una campanya per fomentar l'ús del cinturó de seguretat.
A Ripollet s'han controlat 157 vehicles i s'han fet un total de 12 denúncies per infracció. La campanya impulsada per la Direcció General de Trànsit del Ministeri d'Interior vol conscienciar l'usuari de la necessitat d'utilitzar sempre aquest sistema de retenció.
La Casa Natura organitza una nova nit astronòmica i proposa que juguem amb el reciclatge.
Són les dues activitats que inauguren la temporada de tardor. La nit astronòmica comptarà amb la participació de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, que portarà els seus telescopis per, si la meteorologia ho permet, poder veure la Lluna i Saturn. D'altra banda, el joc del reciclatge proposa la creació d'objectes a partir de materials que normalment llancem a les escombraries.
El Cafetí celebra l'inici de curs amb una festa aquesta mateixa tarda.
Tots els joves del municipi amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys han rebut per correu una carta on se'ls convida a assistir a l'acte i a participar de les sorpreses que hi ha organitzades.
S'inaugura l'exposició al món del treball industrial de la Catalunya del primer terç del segle XX, les llavors de la revolució, organitzada per la CRAC amb motiu de l'any 2.
L'exposició mostra el context polític, econòmic i social de l'època a través d'un recull de fotografies que pertanyen a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta mostra es mantindrà fins al 8 d'octubre a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
El Ripollet Unió Atlètica celebra els seus 25 anys.
Més de 140 persones, entre atletes, exdirectius, familiars i autoritats, van celebrar el passat dissabte un emotiu sopar en commemoració dels 25 anys de la història del RUA. La nit va començar amb la inauguració d'una exposició al vestíbul del poliesportiu on es recullen més de 130 fotografies de la història del club.
Esteu escoltant Info.
Fins aquí l'info d'avui divendres 21 de setembre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem oferit aquest programa Fran Lledó, Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera.
Ay, morena, en la era ya no queda nada, ya no queda nada.
Solo queda tu recuerdo, Rosita encarnada, Rosita encarnada.
I per acabar, escoltem una de les cançons que formen part de la banda sonora de la pel·lícula I tu quién eres, d'Antonio Mercero, que s'estrena avui, com us dèiem, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Amb Diego Cigala, doncs, acabem. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.
Ja no queda nada, solo queda tu recuerdo, Rosita encarnada, Rosita encarnada. Y esta noche mi morena ya, puedo ir a verte, ya puedo ir a verte. Tan prontito a la ventana, que voy a quererte, que voy a quererte. Tan prontito a la ventana, que voy a quererte, que voy a quererte. Recuerdo te traigo de mi larga ausencia, de mi larga ausencia, la cosita malograda.